I ara sí que ha arribat aquest moment, hem de posar tots els punts sobre les is. Passen 2 minutets i mig d'un quart de 5 de la tarda i tal com els hem explicat fa una estona, avui parlem d'energies renovables perquè diversos ajuntaments de la Conca de Barberà han decidit fer front comú per rebutjar la implementació indiscriminada, diuen, d'energies renovables. De fet, són 13 municipis, alguns d'aquests ja s'havien posicionat abans en contra, els que s'han conjurat per plantejar-hi alternatives. I atenció, ara en coneixerem més detalls. Sobre la taula hi ha 9 projectes de centrals fotovoltaiques que sumen, compte, 654 hectàrees en conreu agrícola. D'aquests, 2 projectes ja han rebut llum verda de la ponència de les energies renovables. Tot plegat ho abordem els propers minuts en companyia de la consellera de Sostenibilitat, Paisatge i Agricultura al Consell Comarcal de la Conca de Barberà. Carme Ferrer, molt bona tarda, benvinguda un cop més al programa. Com està?
Hola, molt bona tarda. Bé, bé.
Expliqui'ns què passa a la Conca de Barberà, que hi ha tant d'interès per implementar aquestes energies renovables. Parlàvem d'aquests 9 projectes que en total sumen, vaja, jo quan he llegit les hectàrees m'he esgarrifat, 654 hectàrees de conreu agrícola que acollirien aquestes infraestructures.
Doncs, bueno, passa, suposo que no hi ha una planificació a nivell de país de com hem de desenvolupar tota aquesta transició energètica i implementar totes aquestes energies renovables, i aleshores això és com un campi qui pugui tot plegat, no? I una miqueta, doncs suposo que el que passa és això, no? No és només la Conca de Barberà que es troba en aquesta situació, sinó que les nostres comarques colindants, com és el cas de les Garrigues, sobretot, l'Anoia i la Segarra, doncs també es troben en una situació semblant a la nostra, sobretot ells, més amb el tema de les centrals eòliques, que aquí de també fet, tenim moltes, déu-n'hi-do les que tenim.
Tot just fa un moment, la nostra companya que capitaneix el tram informatiu del programa, l'Anna Plaça, feia referència a dues futures centrals que s'han aprovat, en aquest cas a la comarca de l'Alt Camp, feia referència al Pla de Santa Maria, és també gairebé al límit de la comarca amb la Conca de Barberà. Estem davant d'una problemàtica que no sé jo si després de les denúncies que estan fent en aquest cas els ajuntaments de la Conca de Barberà, ara fa uns quants dies ho posaven de manifest també diferents entitats ecologistes capitanejades pel JAPEC, té una solució fàcil o es pot ser esperançador a l'hora que realment això es pugui regular?
Bé, la solució fàcil... tots estem d'acord en que la transició energètica ha arribat per quedar-se i que al final també és una oportunitat pel territori, però les coses no les hem de fer com ja fa 20 anys es van fer i ja sabem que no deixa res al territori, que no reverteix de cap manera. Aleshores, té una solució fàcil. Parem, aprovem la llei de transició energètica, fem aquesta planificació territorial de com volem que es desenvolupin aquestes energies renovables, però no des d'un despatx de Barcelona, sinó escoltant el territori, i després despleguem la llei i despleguem tota aquesta transició energètica. Home, el que no pot ser és en la situació que ens estem trobant, perquè a més tot això ve a parar on ve a parar. A municipis que tenen les capacitats tècniques també per fer front a tots aquests projectes. I bueno, vull dir, és que se'ns menja el dia a dia en aquest sentit. Realment estem destinant molts esforços a mirar a veure de quina manera fem front a tot això.
De fet, vostès s'han agrupat, han fet aquest front comú per crear múscul. Parlem d'ajuntaments com Montblanc, Vilaverd, Solivella, Senan, Sarral, Pontil, Santa Coloma de Queralt, Passanant i Belltall, Blancafort, Rocafort de Queralt, Pira, Barberà de la Conca i l'Espluga de Francolí. Què esperen? No sé si han obtingut ja algun tipus de resposta davant del que feien ara tot just fa uns dies de mostrar públicament aquest esforç per aturar aquests projectes i a la vegada buscar alternatives.
Bé, nosaltres des d'aquest manifest la intenció que té és denunciar la situació en la que s'està trobant la comarca, aglutinar tots els municipis amb sensibilitat respecte a aquesta situació, també posar palès de que també existeix una altra manera de que això es pot fer diferent i que realment sigui una oportunitat pel territori, denunciar doncs d'alguna manera tot aquesta embat que no se'ns ha consultat ni se'ns ha preguntat a cap de nosaltres si ho volem o no ho volem. I bé, la resposta que n'hem rebut per part de les institucions, de moment cap, suposo que la rebem en format d'informe quan ens arribi des de la ponència, però per part de la ciutadania, doncs la veritat és que la cosa s'està començant a mobilitzar i n'estem contents de que sigui així. Al final és la comarca que tenim, és la comarca on vivim, i entre tots hem de saber què és el que volem per ella, i evidentment aquest model d'implantació d'energies renovables no ens aportarà res de bo més enllà de seguir despoblant-nos i de tenir doncs molts aerogeneradors i camps de conreu plens de plaques fotovoltaiques.
En tot cas, l'última paraula a l'hora que un, en aquest cas, parc fotovoltaic pugui tirar endavant, la tenen els ajuntaments, que són els que autoritzen que això pugui ser. No és així?
No, lamentablement no. Lamentablement aquest no és així d'aquesta manera. De fet, aquests informes que estem emetent, aquestes al·legacions que estem presentant en aquesta fase prèvia mediambiental que se'ns pregunta des de la ponència, no tenen efecte vinculant, se'ns fa la consulta, però no és vinculant el que nosaltres diguem, tot i que després de les diverses queixes que hi va haver abans de festes de Nadal, des de la Conselleria de Territori, el conseller Calvet va dir que va treure una nota de premsa dient que es tindrien en compte, no?, els posicionaments dels diferents municipis. No fa gaire, la setmana passada o l'altra, va sortir la resolució de la ponència referent a les hectàrees a instal·lar a la planta de Grigola solar a Santa Coloma de Queralt. L'Ajuntament es va posicionar totalment en contra d'aquesta planta i la ponència ha fet un informe favorable.
Quin és el paper aquí, doncs, dels...
No? Vull dir que...
Quin és el paper, doncs, aquí dels ajuntaments, més enllà de dir no estem d'acord en que això sigui d'aquesta manera? Tenen veu, però aquest vot pot ser o no tingut en compte?
Bueno, és que aquest decret, el 16/2019, aquest decret que apareix el 26 de novembre de l'any 2019, d'alguna manera, en les modificacions que es fan al text refós de la llei d'urbanisme, ens treu algunes d'aquestes competències, no?, també, i passa tot a decidir-s'hi, doncs, tot el que és de menys de 50 megawatts des de la Generalitat i tot el que és de més de 50 megawatts pues es passa a decidir a nivell de Miteco, no?, del Ministeri de la Transició Ecològica a Madrid. No, ens deixen total... És a dir, si d'alguna manera l'empresa en qüestió presenta tota la documentació que es requereix i està tot en ordre i compleix tota la normativa actual que tenim, tu com a municipi no tens més remei que otorgar-los la llicència per poder construir pues aquestes instal·lacions, que no deixen de ser instal·lacions industrials en sòl rústic. Hi ha una cosa que hem de tenir en compte també, no?, que en cap moment es té en compte el nostre planejament municipal ni el pla territorial en la redacció de tots aquests projectes. Bé, ara van projectes. El pla territorial contempla una molt bona part de la Conca de Barberà com a pla de protecció especial, a part de totes les zones que ja són penys i són xarxa natura, no? I, bueno, per altra part, és que no respon al model que nosaltres volem com a comarca, no?, ni que la societat civil i les administracions apostem. Estem treballant des de molts municipis per un altre model de transició energètica de baix cap a dalt que realment reverteixin els nostres pressupostos municipals. El que deixen aquest tipus d'instal·lacions al final són les engrunes de l'oligopoli energètic, no?, i és economia totalment extractiva la que ens trobem. Hi ha una altra cosa que també volem posar de manifest, que no volem que ens tractin com un solar. Som territori i volem decidir què volem pel nostre territori. I ens sentim així tractats com si fos un solar, d'acord? I bàsicament això, és que volem un altre model per a la nostra comarca, no és aquest el que volem. I el de la planificació, que no existeix aquesta planificació aprovada ni consensuada.
Senyora Ferrer, què hi diuen els titulars, per exemple, de terrenys agrícoles, els propietaris de massa forestal? Perquè, clar, això en un moment en què el sector de la pagesia va a la baixa, pot significar també un bon pessic a l'hora de dir, com puc al final acabar tenint més guanys? Seguir conreant la terra o instal·lant un parc fotovoltaic?
És que em sembla que aquest no és el plantejament, eh? El plantejament és que la planificació territorial es fa des de les institucions i d'alguna manera per preservar, per custodiar i per gestionar el territori. No es fa pensant en que hi ha un propietari en concret que li instal·laran 80 hectàrees de fotovoltaica i al cap de l'any li tindrà un ingrés de 80.000 euros, on estarem hipotecant tot un territori productiu que al final és sector primari, en surt l'alimentació i se'n deriva una economia. Sí, és a dir, els municipis, en aquest cas, el que ens plantegem és aquesta, la qüestió, que nosaltres, quan planifiques el territori, quan redactes els teus plans urbanístics, no ho fas pensant que hi ha un propietari que en sortirà beneficiat, sinó mires de fer-ho amb una visió global, transversal i holística.
Recordo que tot just ara fa un any parlàvem amb vostè perquè havien posat en marxa l'Agència Comarcal de l'Energia de la Conca de Barberà, que s'ubicava al Centre de Desenvolupament Conca Activa, precisament amb l'objectiu de dinamitzar, de sensibilitzar en l'àmbit de l'energia els municipis de la Conca de Barberà. Tenien constància, s'imaginaven aleshores, quan fundaven aquest organisme, que acabaria succeint alguna cosa com la que avui ens porta novament a parlar amb vostè?
Home, sí que ens imaginàvem que podia passar alguna cosa així, el que no ens imaginàvem és que seria a través d'un decret d'aquest estil. A veure, jo penso que aquesta transició energètica s'ha de començar a fer de baix cap a dalt. Tenim moltes zones on ja estan humanitzades, moltes zones que ja estan malmeses, tenim molts polígons industrials, tenim moltíssimes teulades. Comencem, tenim el canal Segarra-Garrigues, que és superllarg, i ara n'hi caben moltíssimes de plaques fotovoltaiques. O inclús hi haurà llocs que segurament que tot això, tal ja com també ens diuen des de l'administració, ens caldran altres llocs, que amb tot això no arribarem per fer tota la transició energètica que necessitem. Però comencem per aquí i llavors mirem a veure què és el que ens falta. I quan sapiguem què és el que ens falta, llavors mirem d'ubicar-ho on es planifiqui, no? on es faci. El que no pot ser és que ens trobem saturats d'aquesta manera sense que ningú ens hagi preguntat absolutament res. L'agència no només neix amb la finalitat aquesta de fer front i de sensibilitzar en quant al tema de la transició energètica, que també, però també serveix per fer un tema de, bueno, per sensibilitzar els diferents municipis i assessorar-los en temes d'eficiència energètica, no? I auditar una miqueta en quin estat estan, bàsicament, doncs perquè pensem que hem d'optimitzar els recursos energètics que tenim. Arribarà un moment que ens en faltaran, no? I el canvi climàtic i pues, a les fites que hem d'arribar l'any 2030 doncs també ens ho exigeixen i també ens ho demanen d'aquesta manera, que per alguna part tota aquesta pressa d'aquest decret, no, d'emergència ve per aquestes imposicions que ens venen doncs, també de les Nacions Unides i la Unió Europea, no? Però altres països ho estan fent diferent, no tot és replicable a tot arreu. Però bueno, comencem, mirem de que tot això no suposi desertitzar territoris, no? Com pugui ser, jo que sé, el cas dels Monegros, no? Tu passes per allà i és esperberant allò que veus i és que allà ja no hi queda res.
Consellera, estem davant d'una proposta realista, és a dir, el clam d'aquests alcaldes, alcaldesses aglutinats doncs, sota el paraigua del Consell Comarcal, tindrà la resposta que reivindiquen vostès?
Home, esperem que sí. No sabem si és una proposta realista o no, però sí que és veritat que ja hi ha diferents grups parlamentaris, bueno, que ja hi havia fins ara, que també van veure doncs, que aquest decret no ens portava enlloc d'alguna manera. Volia posar un apunt referent al que tu comentaves ara. Aquest manifest és un manifest que surt de la iniciativa de les alcaldies. Sí? Al Consell Comarcal ens trobem no en unanimitat referent a aquesta posició. Hi ha municipis que ho volen, municipis que no ho volen. Jo estic en el cas de que tinc el doble barret, el de conseller de Sostenibilitat, Paisatge i Agricultura, i bueno, el que em penso referent a tot això és més que arxiu conegut, però en aquest manifest signo com a alcaldessa de Senan també, d'acord? Aleshores, bueno, hi ha aquesta idiosincràsia de que no tothom ja està d'acord, però hi ha 13 municipis que representen el 90% de la població de la Conca de Barberà, doncs que aquest model no el volem. I a nivell del Consell Comarcal estem presentant les al·legacions també a la ponència. Estem redactant els informes i estem presentant les al·legacions corresponents en cada un d'aquests projectes.
Haurem d'estar, deia la White, de què és el que passa, i no només a la Conca de Barberà, tall d'exemple, un dels nostres col·laboradors, que és el president del JAPEC, Ecologistes de Catalunya, posava de manifest ara tot just fa uns quants dies problemàtiques semblants a d'altres punts del Camp de Tarragona. Senyora Ferrer, permeti'm que li ho pregunti. Ara vostè ho deia, que té aquest doble barret, també és alcaldessa de Senan i a la vegada és vicepresidenta de l'Associació de Micropobles de Catalunya. I, de fet, parlàvem amb vostè ara fa unes quantes setmanes per com estaven en el marc d'aquesta situació tan crítica que travessem, la tercera onada de la pandèmia, les restriccions, el confinament municipal, ara ja confinament comarcal, però que a vostès els ha sortit una mica més car que d'altres poblacions.
Sí, perquè al final aquest confinament municipal és una retallada de drets, no? A tots aquests municipis que hi ha certs serveis que no tenim i que ens hem de desplaçar a altres llocs, el fet del confinament municipal el que fa és et retalla alguns drets bàsics, tot i que després a l'hora de manifestar-ho, no, les diferents reunions amb el govern, després et diuen sí, d'acord, que clar, home, evidentment, per anar a comprar menjar podem sortir. Però aquesta no és la qüestió. La qüestió és que, hi poso l'exemple, per exemple, del turisme rural, no? En els nostres municipis, que hi ha gent que viu del turisme rural, hi ha gent que viu del petit bar o del petit local social que hi ha, es troben que aquest confinament municipal el que està fent d'alguna manera és que no puguin viure de la seva feina. I al final, una mica des dels micropobles, el que hem volgut posar en evidència és que els serveis essencials són aquells que donen de menjar a les famílies. És a dir, aquelles persones que necessiten tenir el seu negoci obert per poder tirar endavant, per poder menjar cada mes, també és un servei essencial, no? I que llavors s'havia de trobar una miqueta aquest equilibri. No té massa sentit que et confinin municipalment i que tu en el teu municipi no en tinguis cap cas i ho hagis de tenir tot tancat i blindat. I que la gent després a les ciutats, durant un horari en concret, doncs puguin anar al centre comercial o passejar-se pels carrers principals, no? I que tot això vagi en funció una miqueta de qui fa la demanda i de com viri tot plegat. Realment pensem que les mesures són molt urbanocèntriques en aquest sentit i no es mira un cop més no es mira la peculiaritat del territori, no?
En tot cas, ara comencem ja a veure aquesta llum al final del túnel amb el vaccí que cada cop doncs, més gent del nostre territori, malgrat que arribin amb comptagotes, comença doncs, ja a ser-li subministrat. S'ha anat tot bé,
Sí, no, estem bé. Sí.
Li harem moltíssim un cop més, Carme Ferrer, sí. Consellera de Sostenibilitat. Digui.
Que també té els seus avantatges, Si aquí dalt, tot i el confinament municipal, també té els seus avantatges. També es viu diferent, la pandèmia es viu amb un altre ritme i amb unes altres condicions. Però bé, sí que hi ha aquests hàndicaps que comentàvem, no? De les imposicions per tothom iguals, quan no tots som iguals, però... Bé.
En tot cas, malgrat aquest greuge que pateixin els nuclis de població més reduïts, celebrem que almenys la pandèmia estigui en fase de control i que vostès doncs, no hagin patit cap sotregada d'aquelles fortes en tot aquest temps en què hem parlat en diverses ocasions, cosa que li agrada moltíssim que un cop més hagi fet confiança al programa. Carme Ferrer, consellera de Sostenibilitat, Paisatge i Agricultura del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, alhora vicepresidenta de l'Associació de Micropobles de Catalunya i alcaldessa de Senan. Gràcies per compartir aquests minutets amb tots nosaltres. Que vagi molt bé. A reveure.
Gràcies a vosaltres. A reveure.